l'amour est plus jeune que la mort, même s'ils ont vu le jour en même temps. Au coin d'une rue qui n'existe plus, qui vient de paraître à l'instant. Dans la poussière, les cris de sang, la mort fait la tape, le ruban. L'amour se cache n'importe
où. Juliette Greco, que ens ha deixat als 93 anys, evidentment una musa que també té a veure amb el món de l'art, Artur.
Una musa de l'existencialisme als anys 60, va ser la musa del Boulevard Saint-Germain, amiga de Sartre, de Camus, i va tenir inclús relació, no fa massa, veient un documental molt interessant de Miles Davis. Ell va estar una època a París i es va relacionar inclús sentimentalment amb Juliette Greco. Després recordem que va ser la dona de Michel Piccoli, que també ha mort fa molt poc. És a dir, se'n va una de les grans veus de la chanson, que abans de la irrupció del rock and roll, doncs era el gran moviment, diguéssim, musical. Recordem aquella frase tan bonica de Gil de Viedma, del gran poeta nostre, que deia «Arisca, vil i bella, canción francesa de mi juventud». És a dir, va inspirar tota una generació d'aquí a casa nostra, als anys 60.
I aquesta generació, evidentment, també té a veure amb el món de la plàstica, eh?
Efectivament, és el món en el que hi havia més artistes per metre quadrat al Boulevard Saint-Germain en aquella època que en tota la història. Picasso, Matisse, tots els grans van estar vinculats en aquell moment, en aquell París d'aquella època passada ja a la Segona Guerra Mundial i que és el gran moment de les avantguardes i del trencament de totes les regles del joc per crear un nou paradigma, un nou escenari, una nova finestra en el món de l'art.
I mentrestant, el Museu Picasso, una instal·lació fruit de l'obsessió de l'holandès, del creador holandès Margin van Heerlijk.
Sí, aquesta exposició, que és gratuïta fins a l'1 de novembre, la vaig anar a veure. Primerament dic que anar al Museu Picasso és recórrer un paisatge després d'una guerra bacteriològica. És a dir, vaig comptar que hi havia, me sembla, que des de plaça Urquinaona fins al Museu Picasso, més de 15 locals en traspàs. Naturalment, tot és com un paisatge de Quirico, metafísic, no hi ha turistes, tot ha desaparegut. I llavors arribes allà i et trobes que aquest jove artista holandès doncs es vol fer un... no és un pols, una recreació de Picasso. Clar, posar a qualsevol artista al costat de Picasso és molt complexa. És un exercici dificilíssim que tens pràcticament totes les de perdre.
D'entrada és agosarat.
És molt agosarat, té un punt, jo crec, una mica de entre vanitat i responsabilitat, perquè, clar, t'estàs enfrontant al monstre del segle XX, que ell tot solet explica el segle XX. Clar, però pensem que aquest exercici, diguéssim, d'una certa vanitat d'aquest jove, també el va tenir Picasso. Picasso va fer als anys 50, finals dels 50, és un moment de Picasso per mi ja de bastanta decadència, quan ell va a la Califòrnia i és multimilionari, i llavors li dona per també fer uns pols o medir-se els grans artistes de la història de l'art. I fa una sèrie que es diu Les Menines, que és una sèrie justament que va fer donació al Museu Picasso, que es pot veure, hi ha tres sales dedicades a aquesta sèrie, que veritablement és un despropòsit. És una obra, és d'un postcubisme colorista que té molt poc interès, una sèrie fracassada. El propi Picasso no va fer esbossos preparatius com va fer pel Guernica, és a dir, que ho va fer espontàniament, i va fer un exercici que és comparatiu al que fa Martin van Creagh, amb la diferència que un era Picasso i un és un artista holandès que està començant i l'altre és Picasso. Però clar...
No, és que tu dius Picasso i tothom sap de qui parles.
Clar.
I tu dius van Creagh i aquell et diu la Quala.
Clar,
no?
Exacte. Però és que l'exercici és el mateix, perquè voler-li fer un pols a Velázquez és molt complicat. El Prado va fer una exposició Mané Velázquez i pobre Mané, queia en picat. Jo crec que l'únic artista que li pot mantenir un pols a Velázquez amb una sola obra, és Bacon reinterpretant el retrat d'Innocenci X. Tots els altres, Velázquez és tan gran que és impossible posar-li ningú al costat.
Però per què s'ha d'establir, perdó, aquest element comparatiu entre dos artistes d'altra banda d'èpoques tan diferents? Què s'hi guanya amb això?
No s'hi guanya res. El que passa que Picasso arriba un moment que ell ja considera, i amb raó, que està naturalment dins de la història de l'art, i per tant, com està dins de la història de l'art, vol mantenir un diàleg amb els grans mestres.
Però jo puc entendre una exposició a través de la qual se'n vulgui ensenyar la influència d'un sobre l'altre. I sobre això, per exemple, recordo que el Guggenheim de Nova York havia vist algunes exposicions realment memorables amb el mateix Picasso,
sí,
no?
Sí.
Però a partir de la influència que ell havia rebut.
Efectivament.
No a partir de la factura que ell passa en els que el van influir, per entendre'ns, no? Que seria revertir o invertir el temps cronològic.
Però és que, en el fons, la història de l'art és com una d'aquelles pedres que ties al mar i que va donant...
Sí.
Va saltant, i un eslabó va saltant a l'altre. És a dir, Velázquez fa l'obra que fa, Picasso està veient a Velázquez, fa aquesta sèrie fallida, per això la dona al museu, si no, tampoc ens equivoquem, ell fa la donació al Museu de Barcelona d'una sèrie que sap que no li ha sortit bé. Però d'aquella sèrie surt una altra peça.
Això és perquè tu ets mal pensat?
No,
o perquè realment...
és així. El que passa que moltes coses no s'expliquen com són, perquè, clar, la realitat a vegades és dura. I dir això, doncs, home, no és políticament correcte, però ja ho hem parlat altres vegades, no em tens aquí perquè parli políticament correcte.
No, al contrari.
Sinó per dir el que penso, és a dir, aquesta sèrie, si tu veus l'obra de Picasso, és molt irrellevant i és molt poc interessant. Només té un punt per mi que és d'interès, que d'aquesta sèrie de Picasso surt el Kobe de Mariscal. Si tu vas a veure la sèrie, hi ha un gosset per allà, que és exactament, el Mariscal va veure això. Fixa't que és bonica la història, o sigui, Velázquez, Picasso, Mariscal. I així...
Però la història no els valora tots tres igual.
No, ni molt menys, ni molt menys. No, però cada un d'ells fa aquesta línia que influencia una a l'altra. I el que fa aquest artista, Martin Van Creagh, és intentar aportar també el seu granet de sorra en la visió de Picasso, però és que tampoc li surt. És a dir, si ho vas a veure, és una exposició que no aporta res. I després hi ha aquesta mania dels museus d'art clàssic o modern de voler ser contemporanis. Escolta'm, deixem-ho estar. No cal posar Picasso al costat del Ferran Adrià ni al costat d'aquests artistes emergents. Deixem-lo estar. Picasso és Picasso. No tenim un gran Picasso. Tenim el Picasso que anava amb pantalons curts. Aquest és el Picasso que tenim a Barcelona. Perquè el Picasso bo està a París. Perquè el llegat de Picasso va allà. Doncs valorem això i analitzem això, però no fem masses experiments.
O sigui, moguem-nos en l'àmbit que ens correspon.
Exacte, i no vulguem ara anar a fer aquests exercicis de contemporaneïtat permanent sobre els nostres museus antics i moderns. Són el que són, analitzem bé les col·leccions i ara tenen, naturalment, un problema de finançament que ve donat per la manca de públic, perquè aquest museu, com sabem, tota la seva força estava amb aquesta globalització, aquest turisme, que hi havia riuades de gent que el visitaven.
Doncs, ja que hem entrat en el terreny econòmic, perquè això és indestriable de la vida, el teu amic Banksy pot perdre els drets d'autor dels seus treballs si ho continua fent de forma anònima, perquè, clar, si no se sap qui és, qui cobra?
Sí.
O a qui se li paga?
No, clar, ell ha tingut una batalla durant 2 anys judicial contra una empresa de postals per reclamar els drets de la seva obra Flower Thrawner, i com no hi ha la identificació, no hi ha la identitat de l'autor, doncs l'Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea ha decidit que perd aquesta batalla. Clar que ell ja va dir una vegada que els drets d'autor, cito textualment, Banksy va dir els drets d'autor són pels perdedors. Això ho va dir-ho. Per tant, no sé, després, aquesta contradicció de voler demanar aquests drets d'autors per les postals, quan, a més, hi ha un problema legal, perquè, com bé deies, el no poder-se identificar, doncs, és a dir, part del seu misteri, que està en aquest anonimat, li dificulta després poder cobrar uns drets d'autor perquè no se sap a qui han d'anar. És a dir, aquí hi ha tot una incoherència, però que altra vegada fa que aquesta incoherència ajudi a tot l'aparell de merchandising i de comunicació que cada setmana ens fa parlar del nostre amic Banksy.
De tota manera, també pot créixer parcialment, encara que sigui, la imatge del gran artista altruista.
Sí, clar, que això també li va molt bé, perquè ell ja li agrada recollir tot aquest clima que hi ha a l'aire, no?, d'aquestes reivindicacions socials. Després, fixa't que van apareixent exposicions de Bansi com a bolets. Aquí, molt a prop, a la plaça Catalunya, ara mateix n'hi ha una. A Roma, l'altre dia, en comentant que n'hi havia una altra.
Això em recorda aquella època que anaves per qualsevol ciutat del món important i a sota d'una escala venien Dalís autèntics, que deien autèntics.
Sí, i exposicions de Dalí. No? Doncs ara el Dalí d'ara...
Jo recordo a Roma, sí, textualment, a sota d'una escala. O sigui, s'obria una porta per sota d'una escala i entraves en una mena de catacumba que suposadament hi havia una exposició de Dalí, autèntica. Sí, però clar, dius, home, si és autèntica, com és que he de fer aquest viatge a les catacombes romanes?
I aquí al costat de la plaça de la catedral hi havia un centre que el van tancar, també.
Sí, sí,
però clar, Dalí n'hi havia sortida sota les pedres, doncs ara el Dalí d'ara és Bansi.
Doncs aquesta és l'aportació de l'Artur Ramon, per cert, que començava recordant la influència al món de l'art, també a França, de manera molt especial, de Juliette Gréco.
L'amour est plus jeune que la mort.
I ho fèiem amb aquesta cançó, que és la banda sonora que es va utilitzar per la nit dels generals, Segona Guerra Mundial, una obsessió del Jacinto Antón. Jacinto, bon dia.
Què tal? Bon dia. És veritat, la gent no recorda de que ella sortia en aquesta pel·lícula, La nit dels generals, que era una mena de thriller, de polar, de pel·lícula negra sobre un assassí en sèrie que resultava ser un general alemany durant la Segona Guerra Mundial, que era el Peter O'Toole. I Omar Sharif era un oficial alemany que bueno, estava investigant aquests assassinats i es trobava que l'assassí era el comandament de l'exèrcit alemany. I, clar, era una història bastant, bastant curiosa i sortia la Juliette Gréco en un moment determinat en una CAF de París cantant aquesta cançó i aleshores entrava la Gestapo, entraven els alemanys, començaven els trets entre la resistència i ella deixava de cantar i es produïa allí una escena bastant curiosa de cançó i trets, no? Uh-huh. Era bastant, bastant interessant. Però està que recordar també que la Juliette Gréco va ser el fantasma del Louvre. Va ser,
sí,
el famós Belfegor, aquesta sèrie que als que tenim una edat... Es va fer molta por als anys 60. Jo recordo allò a la televisió en blanc i negre, les sales fosques del Louvre, i passejant el fantasma velat de negre completament amb una màscara terrible. I era la Juliette Gréco, la protagonista d'aquesta sèrie de terror de televisió.
Jo recordo,
o sigui, per molts és Belfegor, clar.
Recordo haver anat a dormir sempre, perquè a més a més me la vaig empassar tota, però tremolant. O sigui, arribava a l'habitació, obria l'armari, mirava sota el llit i pensava, encara em trobaré aquí el fantasma del Louvre, no?
I era una conjunció molt maca entre terror i art i arqueologia, perquè clar, ella estava, bueno, el fantasma, el Belfegor, el fantasma aquest, estava, que era una mena de diable cananeu oriental, estava en les sales d'Egipte i es podien veure algunes de les escultures egípcies i tal, o sigui que va ser una introducció al Louvre a partir del terror, amb la qual cosa que recordar també que al Louvre durant la Segona Guerra Mundial van amagar paracaigudistes anglesos i americans. Els conservadors del Louvre van ser herois de la resistència també, o sigui que aquí tenim una conjunció de la Juliette Gréco com fantasma del Louvre i també la Segona Guerra Mundial.
Sí, sí, perquè Jacinto, el Louvre, com deies, va jugar a favor de la resistència d'una forma important amb els seus directors i conservadors d'aquella època, com deies, no?
Christine de Roche-Nouvelcourt, la famosa egiptòloga que estava de conservadora al Louvre, va rebre la medalla de la resistència precisament per la seva tasca amagant paracaigudistes.